Ara mateix a Ràdio 90 obrim el quadern del naturalista. Pandion, un viatge a les interioritats de la natura amb en Fran Trevelón.
Sós, não te vejo, muitas luas não te vejo, tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza.
Avui al capítol número 10 de Pandion tractarem espècies amenaçades, espècies desaparegudes.
Primera missa profana, si ho veig a abelha me beija. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê.
Sí, perquè potser encara algú que ens escolta o algú que no ens escolta se'n recorda de l'àguila cua barrada. Una àguila que planejava, sobrevolava majestuosament els cels del Vall del Bac. Però és una història trista la seva, perquè als anys 70, sempre després ens explicarà, va desaparèixer. I ens fa pensar que sovint ens oblidem de valorar el que tenim, fins que després ho hem perdut. I potser això és una cosa a aprendre, no? Perquè si cuidem el que hi ha, el món que tenim i la vida que tenim i la vida que ens sosté i que ens embolcalla, així que nosaltres, que també som vida i també som natura, també ens cuidem. O sigui, no hi ha una cosa sense l'altra.
Estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta, todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um betum, berequiqui, era um betum, berequica, era um betum.
Sigueu molt benvinguts. Aquesta la sintonia del 101.4 de la FM amb aquesta sintonia de Geraldo Acevedo, de música brasilera, el Berequequé. Doncs sí, a la ràdio aquí ens cuidem i ens cuidem al llarg d'una horeta, d'aquesta migdiada del diumenge, d'obrir el quadern del naturalista i conèixer històries meravelloses, històries de la bellesa natural, però també avui és el cas de històries plenes de tristesa, moltes històries tristes, perquè, com dèiem a l'últim programa, el programa Pandion número 9, un exemple, l'illa Maurici va desaparèixer fa uns quants anys, un animal exòtic, un animal que es deia Dodó, i com aquesta història se'n repeteixen i se n'han repetit al llarg de la història natural de la humanitat i de la biosfera. I avui, en aquest programa, doncs, tractarem d'això, de les espècies amenaçades i de les espècies que desapareixen.
Música.
Va, doncs, Fran, obrim el quadern. Explica'ns què va
que
passar
als anys... Vens amb una llista roja, més a més, avui, no?
Què va passar als anys 70?
Així, amb l'àguila cua barrada.
Què va passar amb aquesta àguila?
Bé, als anys 70 va passar que eren els últims anys de la dictadura. I durant dècades, l'estat espanyol, però en molts països d'Europa també, i Amèrica del Nord, Austràlia, els països que podrien dir occidentals, ja portaven moltes dècades, gairebé un segle, o més d'un segle, des de mitjans del segle XIX va haver-hi un canvi radical envers els humans en relació amb els ocells rapinyaires. I aquest canvi va ser motivat segurament, amb tota probabilitat, perquè això està documentat, perquè va ser una època en la història en la qual l'home va començar a estabular gran quantitats d'animals en les granges. I va començar a fer tancats molt grossos per posar grans quantitats de viram, grans quantitats de conills, i aleshores, i a més, es va començar a desenvolupar les armes de foc i la cacera, però sobretot el primer dels factors, no? Des del primer punt de vista, les salvatxines, els carnívors i els rapinyaires representaven un problema, no greu, però hi havia una certa depredació envers aquests animals. I respecte a la cacera, doncs també hi havia una competència. És a dir, els animals carnívors, des dels gorjablancs, les genetes, les guilles i les àguiles, que mengen conills, mengen perdius, mengen tudons, mengen allò que el caçador vol
caçar,
obtenir amb la cacera, no? De manera que és una competència també. De manera que aquests animals van resultar indesitjables. A partir d'aquell moment van resultar indesitjables. No hem d'oblidar que a l'edat mitja, posem per cas, els rapinyaires tenien una percepció en la gent com d'una cosa noble, absolutament...
Un ocell noble, valent...
I majestuós. I representava les aspectes heràldics, en el bon sentit de la paraula, no? El poder, la força...
Moltes banderes i escuts encara porten. Sí.
Tot això va néixer d'aquella època, no? Que després nosaltres, quan veiem una àguila, doncs, teníem els prejutgem perquè moltes dictadures després les van assolir també com a símbol
del poder,
no?
Sí. O sigui,
igual que l'esvàstica, posem per cas, que no té res a veure, però l'esvàstica és un símbol que tots nosaltres,
molt antic,
si ensenyem el símbol, perquè és un símbol sagrat,
sí,
la gent, tots, i també pensem en el nazisme, i el símbol és un símbol sagrat de l'hinduisme, que té milers d'anys i que no té res a veure amb el nazisme, no? L'àguila com a símbol és tan antic com l'home, no? Això va representar com una mena, i va començar una persecució, i aquesta persecució amb aquests animals que a partir d'aquell moment se'ls va dir alimanyes.
Alimanyes.
Torno a l'edat mitja un moment per només per esmentar que la cetreria va néixer a l'edat mitja, però la cetreria no va representar mai una amenaça important per les poblacions d'aquests animals, perquè la cetreria era diguem-ne, una activitat molt restringida a un sector de la població molt, molt petit, i la cetreria era l'art de caçar falcons. Va néixer en aquella època.
La cetreria és...
La
domesticació...
En català hauríem de dir la falconeria, per dir-ho correctament.
Vale.
És la domesticació d'un rapinyaire per utilitzar-lo per caçar.
Uh-huh.
Perquè de vegades un pot pensar que aquestes coses s'han fet disminuir les poblacions, i sí que passa ara amb el tràfic il·legal d'alguns falcons, d'algunes races i espècies de falcons del món, però no, evidentment no tenia, a la mitja no tenia res a veure amb el comerç actual amb aquestes coses.
O sigui,
no?
En aquell moment no era cap amenaça.
No, en absolut.
L'art de la domesticació.
En absolut. L'amenaça greu va començar en aquell moment, fins al punt de que, per exemple, quin és el símbol dels Estats Units? És l'àguila calva. És l'àguila marina de cap blanc, que és una àguila marina que viu a Amèrica del Nord. I doncs, aquest símbol, el que avui en dia és un símbol, un orgull, un escut de la nació, va estar a punt de desaparèixer com el que el representa, que és l'àguila marina de cap blanc, perquè també va començar unes campanyes a partir de les quals els estats pagaven uns diners mm-hmm. per cada animal d'aquests que fos abatut. Estic parlant de que pagar el llop també, no? Mm-hmm. I el llop encara és cinegètic, però no a l'estat espanyol és cinegètic. Però estem parlant d'unes altres dimensions del problema.
Cinegètic vale? Vol dir que encara es pot caçar.
Es pot caçar, amb uns controls, etc etc. Però no podem comparar, podem estar d'acord o en contra, però no podem comparar l'abast, les conseqüències de l'època en què estem parlant i que va acabar als anys 70. Si et, hi ha una cosa molt representativa envers això, perquè els anglesos ho estudien tot i ho anoten tot, de fet fa moltíssimes dècades, no? Però resulta que als anys... l'esparver vulgar, mm-hmm. per exemple, abans de la Primera Guerra Mundial, any 14-15, hi ha una població que anava a la baixa, perquè es anaven abatent a trets, es anaven eliminant. Mm-hmm. Quan comença la Primera Guerra Mundial, com que els guardes forestals, que eren els encarregats, sobretot, de matar aquests animals, en aquella època, s'havien d'allistar per anar a la guerra, no podien matar esparvers i l'esparver començava a augmentar la població. Uh-huh. Després, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, va tornar a passar el mateix. Després d'anys baixant, torna a pujar la població perquè la gent jove que té edat, els homes, per agafar les armes, se'n van anar a fer la guerra contra els alemanys en aquest cas. No?
Sí, en lloc de matar esparvers, anaven a matar enemics.
Així és. I aquesta gràfica demostra molt clarament una mica la intensitat del que va tenir això que estem parlant. De manera que als anys 70, a l'Alta Garrotxa, això ja estava absolutament incrustat en el subconscient col·lectiu, d'alguna manera, aquesta necessitat d'eliminar les alimanyes, i alguns rapinyaires, com l'àguila coabarrada, com el trencalós, com l'aufrany, tots aquests, el voltor comú, van desaparèixer de la comarca de la Garrotxa com a nidificants. Passades unes quantes dècades, tornem a tenir voltors comuns, aufranys, molt pocs, algun, i trencalossos, que de moment no han tornat a criar, tot i que afortunadament algun dia, esperem que ho facin, o perquè sigui, ja hi ha les condicions perquè algun dia ho puguin fer, i fins i tot alguna vegada s'han vist alguna parella d'alguns d'aquests animals fent primers camons de començar la cria. Ja no és el cas, però de moment, insisteixo, no crien, per tant estan extingits com a reproductors de la comarca, i no és el cas de l'àguila coabarrada, que segurament és en aquests moments l'àguila, el rapinyaire o un més amenaçat, sens dubte, que hi ha a Catalunya, que té la tendència més regressiva i un dels ocells més rars i més amenaçats que queden al país.
O sigui, n'hi ha encara d'àguiles coabarrades en altres llocs.
Hi ha una parella, una a l'Empordà, una altra al Baix Empordà.
Això vol dir quatre exemplars.
I després al Garraf i a les serralades litorals. I litorals, però molt poques parelles i van en regressió.
I Frank, què és?
No, volia dir, és que ara podries fer així en el quadern aquest teu una mica de dibuix així a nivell de la ràdio per dir les característiques de l'àguila coborrada, aquesta que ja ens és tan difícil veure almenys des d'aquí. O sigui, quatre pinzellades en un moment.
A l'adult d'aquest ocell és un...
Perquè ens fem a la idea, a nivell de ràdio, per fer treballar la imaginació, ja sabem que no molt... tenim imatges, no tenim...
Ara estic ensenyant una foto a la Sabina de la Rosa d'un adult d'àguila coabarrada. Les parts davanteres són... Bueno, primer el seu port, ja veiem que és un rapinyaire molt majestuós, molt voluminós, sí. Amb unes potes completament cobertes de plomes fins als peus. Les parts inferiors són blanques amb pigues fosques i el dors és fosc. Té una mirada molt inquisitiva.
Sí, l'ull aquest és impressionant.
Sí, sí, sí.
I en canvi el bec, així petit.
Sí, no és tan gran depredador com és el cas de l'àguila daurada, que s'atreveix amb les guineus, amb les guilles, però és un caçador ferotge i un extraordinari caçador de mamífers i d'ocells al vol i de reptils. Té una àmplia gamma de preses i actualment això es troba a les serralades més mediterrànies. Què passa? A prop de la costa. I a prop de la costa hi ha molta infraestructura, línies elèctriques, carreteres... I aleshores la majoria acaben...
electrocutades.
Mm-hmm.
I què són els aufranys?
Els aufranys és un petit necròfag, o sigui, mm-hmm. un ocell que s'alimenta de carn morta.
Sí.
O sigui, del mateix grup com els voltors i els trencalossos.
Uh-huh.
I és un ocell molt curiós En anglès diu voltor egipci, Egyptian vulture, perquè sí. El cap de l'ofranya està molt representat a les piràmides de l'antic Egipte. Mm. És un, és un cap així pelat, és un cap molt pelat, amb un ment bastant ganxut cap a baix, i l'ofrany doncs, és un altre ocell que estava amb una gran regressió a tota la seva zona de distribució. Amb una excepció, aquest any a Catalunya, on ha estat un bon any per l'ofrany, esperem que no sigui flor d'un dia. I també està en perill, també està en perill a Catalunya.
Però quina diferència hi ha a nivell de característiques?
És molt diferent dels voltors perquè és bastant més petit i és blanc i negre. Quan vola, és blanc i negre, pintat com si fos una cigonya blanca o una àguila calçada.
I a les illes no hi ha una variant?
Sí, hi ha una raça, a les Canàries, hi ha una raça de l'ofrany.
I a Mallorca no?
Que localment se li diu guirre i està en perill crític d'extinció. I la raça majorensis també està en perill d'extinció. A les illes tornem una altra vegada doncs, amb la mateixa problemàtica, no?
O sigui, amb tot això que expliques, es pot pensar que potser algun dia tornarà a haver-hi algunes àguiles cuabarrades a la Vall del Bac? Trencalosos?
Àguiles cuabarrades és gairebé impossible, perquè si no millora la població a nivell català, no hi ha joves que arribin a... Si els joves es moren i els adults es moren i no crien, doncs no pot ser recolonitzat. La tendència és a la baixa.
Vale,
en canvi, amb els necròfags hi ha més possibilitats. Hi ha més possibilitats. El problema, ara s'intenta solventar, és que hi ha una normativa que impedeix que els animals morts els deixin al camp, i aquests animals mengen animals morts.
Clar.
I si no hi ha teca, doncs no poden...
Tampoc poden viure.
Topem amb les lleis, no?, de la política, i com és que passi això? O sigui, no es té en compte? O sigui, per una banda, s'han de intentar conservar aquests animals.
Per una banda, aquests animals eviten que es propaguin les malalties quan es mengen les carronyes. Per altra banda, es fa una llei per no deixar anar, per no deixar animals morts perquè no es propaguin malalties. Segurament, el més raonable ja s'està començant a introduir ja s'han adonat que estan treballant i segurament ja aviat es podrà fer, com en moltes comarques, això, doncs que es deixa l'animal mort i els voltors van allà i després els voltors no es tornen tan agressius amb els animals vius, com ha passat algun cas aïllat, perquè tenen menjar. M'he adelantat a la Rosa.
No, perfecte.
No, només un petit apunt, perquè ara estem parlant d'animals grans, no? Però la setmana passada vam parlar de plantes, i vam parlar de la litodora i oleifolia, vam parlar d'altres espècies com l'isopirum
i les sabatetes de la reina al programa anterior.
Exacte. I volia afegir només una petita cosa, que per exemple doncs, també tenim una altra planta molt més, un altre éssar, no? Molt més modest que una aquila cuabarrada, que és el cas de l'Splenium marinum, que és una falguera que està considerada com a extingida ja a la comarca, no?
Splenium?
Splenium marinum. I també voldria esmentar la setmana passada, si no recordo malament, que vam parlar del Posidonium scoti. És una planta que, de la qual vam parlar, que només es troba a la Mare del Món.
Sí,
ah,
sí.
I aquí tinc el recull del tercer seminari de patrimoni natural de la Garrotxa.
Sí.
Dels anals, publicat als anals de la delegació de la Garrotxa, de l'Institut Català d'Història Natural. I el Posidonium scoti, pues això esmenta l'any 2007, no? Situació problemàtica del tàxon amb una sola cita a la península Ibèrica, que és justament aquesta, la Mare de Déu del Món. Una sola localitat, reducció d'individus reproductors, tiges reproductores i hàbitat, superfície i qualitat. Fluctuacions importants detectades entre 2004 i 2008 a causa de la pressió de cabres i ovelles. Una tanca de protecció construïda el 2008 va permetre protegir algun d'aquests individus reproductors. Aquesta tanca sembla que no va demostrar ser massa efectiva, i actualment jo aquest any vaig passejar a Nova York i no vaig trobar la planta, tot i que ja tampoc sóc molt bon buscador de plantes, no? El que vull dir és que hi ha, bueno, doncs, tots aquests plantes i animals a vegades molt més discrets, que mica en mica van desapareixent.
I més difícils de protegir.
Sí, exacte. I també hem parlat d'ocells imprevistosos com els trencalosos, que els trencalosos doncs, són objectes de plans de protecció, l'administració es gasta calés i tot això està molt bé, però tampoc ens hem d'oblidar, doncs, que els trencalosos afortunadament encara es poden veure sobrevolar des dels Cordillera Cantàbrica fins al Nepal, i des del Pròxim Orient fins a Sud-àfrica, passant per Etiopia i passant per moltes muntanyes de molts països, no? I en canvi hi ha altres animals, doncs, que ja sí, estan perduts per sempre, no? Per la garsa de mar de les Canàries, una garsa de mar que, a diferència de la garsa de mar normal de les que tenim a Europa, que són blanques i negres, aquesta era completament negra amb el bec vermell, i l'última que es va veure va ser l'any 72 a Gran Canària, per tant ja es pot considerar com extingida, no?
I tant, des de l'any 72, imagina't.
Sí, ja no s'ha tornat a veure mai més, i igual que aquest, doncs, molts ocells, moltes plantes i que hem de dir d'això, plantes a vegades que són
poc conegudes, potser que ni ho sabem.
I moltes d'elles que es considera que ni ho sabem, evidentment.
Que no les hem conegut i ja no les podrem conèixer mai.
I, bueno, també no fa tant que estan sortint els diaris una pista o una carretera que s'està construint ara, doncs, a l'Amazones o a algun lloc, i allà sí que se sap la quantitat d'extincions que representa aquesta... I tot i així ho segueixen fent.
Sí. Bueno, l'Amazones és tan gran...
Que si no si s'extingeix aquí, continua allà, no?
No. És tan, el que volia dir és tan gran que no es coneix...
El que hi ha.
No sé si va ser... Vam desmuntar, no recordo si era un dels capítols d'aquesta sèrie, el cas d'aquest entomòleg, que es dedicava a pujar els arbres de la selva i els colpejava, sí. I pràcticament insectes. A cada arbre trobava espècies noves per la ciència, no? I no hem d'oblidar que els remeis d'algunes malalties cancerígenes, leucèmies, algunes leucèmies, està, per exemple, hi ha un tractament per leucèmia que és fantàstic, que està amb una mena de cranc, un cranc d'aspecte molt desagradable que viu en els mars tropicals, no? Vull dir que no saps mai, de vegades, quan se vol de les plantes o els animals, el potencial que poden tenir en positiu per l'espècie humana, no? A l'Amazonia és una zona molt gran, és una zona que també s'ha mitificat molt. No em diria que l'Amazonia està poblada des de fa mil·lennis per persones, no? Però també és veritat que des de la carretera transamazònica, que es va construir, doncs, ja a finals dels anys 80, el ritme de destrucció de l'Amazonia als anys 80 era brutal, el ritme de l'estat, de la mida de l'estat suís per any. Actualment es continua tallant molt, però ha disminuït aquesta intensitat de tallades, no? I s'han declarat parcs nacionals immensos, no? També a l'Amazonia. Però, bueno, o sigui, es fan coses per intentar... O sigui, s'han fet passos. El que passa és que és una qüestió complicada perquè, com sabeu, moltes d'aquestes problemàtiques es troben en països que estan en vies de desenvolupament, uh-huh, o en països que són molt pobres, o en països que estan subjectes a una gran pressió fustanera, tant és el cas del Japó, d'Europa, o estan sotmesos a interessos que hi ha sota terra.
O que tenen com és el cas deutes... Tenen deutes externes, llavors estan obligats a...
Com en el cas del Brasil, amb el deute exterior dels Estats Units.
Estan obligats a admetre que unes empreses externes vagin allà i facin el que vulguin per pagar el deute, no?
Així és. I això és curiós, és curiós perquè, per exemple, nosaltres a Europa o als Estats Units ens gastem quantitats ingents de diners en protegir algunes espècies amenaçades i està molt bé, però a vegades també hauríem de parar i plantejar-nos que és que amb una dècima part de lo que ens gastem amb alguna de les espècies per protegir-les a dins d'un estat, uh-huh, o d'un país o d'un estat, segurament podríem salvar espècies en perill d'extinció a nivell global.
Sí, si no? Fossin plans més globals, en lloc de ser que cada país fa el seu propi plan, no? Que hi hagués una coordinació entre els països per...
Clar, perquè, o sigui, oi que si considerem
recursos i fer-ho junts, no? Vols dir això?
Esclar, perquè si per exemple, si me'n vaig al Prado i agafo, jo què sé, el Guernica, un quadre d'aquests, o les Menines, un Velázquez, agafo un Velázquez i vaig amb una navalla i l'estripo, el quadre, em mataran, em tancaran a la presó, m'he carregat un patrimoni que no és només del Prado o de Madrid, sinó que és un patrimoni
de la humanitat,
un Goya, una església romànica, no? Les esglésies romàniques, patrimoni de la humanitat, no? Pues una planta o un ocell o un escarbat també són patrimoni de la humanitat.
Sí.
Quan aquella forma de vida desapareix per sempre, és un empobriment. És un empobriment del patrimoni col·lectiu de l'humanitat, no? I des d'aquest punt de vista seria molt més coherent que els països que s'ho poden permetre doncs destinessin una... Ja sabem que la primera indústria, la segona indústria, o la primera és l'armamentística,
sí,
no? I que els fons potser s'haurien de desviar, però aquestes paradoxes, no? Que amb una dècima part del que costa conservar una espècie en aquí, doncs podia salvar espècies en perill d'extinció a nivell global, i això està passant.
Ràdio 90 ens encanta la música, i encara més la música en directe. Per això t'oferim Directes, un recorregut per alguns dels millors concerts de les nostres vides, escollits amb el cap i amb el cor pels nostres col·laboradors i amics. Directes, tots els dissabtes a les 5 de la tarda en aquesta sintonia. Vella. Som aquí contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera.
Era un bé-bé-bé-bé-bé-bé. Era un bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé. Era un bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé. Há muitos sóis, não te vejo. Muitas luas, não te vejo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo.
Si reprenem aquesta segona part i una mica vull recuperar aquest concepte que em sembla, m'ha semblat potser un dels moments més, o potser és la idea que més m'ha impactat de tot això que has explicat, i és que les espècies vives o la pròpia vida és patrimoni de la humanitat. Es podria considerar una obra d'art viva i, per tant, requereix els mateixos cuidados com qualsevol altra obra d'art que ja ens sembla més obvi, no? Però potser no hi havíem caigut amb això. O almenys jo, per exemple, no hi havia caigut. M'ha xocat molt i trobo que és un concepte per recordar. Un concepte impactant, aquest.
Bueno, que s'equipararia una mica al concepte que també és molt recent i ara està molt de moda perquè és tot arreu, la biodiversitat, no? La riquesa. Mm. És patrimoni de la humanitat, la riquesa viva, tot el que és viu.
I potser no diria ni de la humanitat, diria que és un patrimoni planetari. Per tant, ni siguem humans o no, mereix aquesta etiqueta, sí, sí, sí. No? Vull dir que, no sé, perquè els humans ens dediquem a qualificar les coses, però potser altres éssers també tenen dret a qualificar-les. Però, bueno, des de la nostra qualificació, trobo que el segell aquest, no?, s'hauria de crear com
patrimoni,
com un segell que s'estampi simbòlicament a sobre del fenomen vida, del fenomen biodiversitat, del fenomen riquesa, del fenomen aquest extraordinari, i considerar-ho el nostre patrimoni i, per tant, que mereix, bueno, molt més pressupost que la guerra armamentística o que moltes altres coses a les quals s'hi dedica moltíssim diner, no?
No sé fins a quin punt, però hi ha diferents països arreu del món que hi ha, això és que m'has fet pensar, a nivell d'estampar, hi ha segells preciosos d'arreu del món.
És veritat, això sí.
I en canvi, bueno, no podem parlar tan bé dels d'aquí a prop nostre, no? Però de llocs
veritat,
exòtics,
veritat,
fan uns segells de la seva flora i la seva fauna. Només de veure el segell ja dius, entès això, ja si puc anar-hi, on m'agradaria anar-hi. Tu, Fran, que viatges tan segur, que també has vist, no, els segells, has vist tot això.
Sí.
Tota aquesta riquesa immensa que hi ha.
Segells molt, molt, molt bonics, i molts països que trien alguna de les seves espècies d'animals i de plantes més emblemàtiques per posar en els seus segells, i no només els segells, sinó a vegades en els bitllets per pagar els calés. I sí, no, realment és així. Hi ha tres qüestions que són molt, haurien de ser vitals i que no s'esdevenen, o no s'esdevenen integralment. En certs aspectes la gent ho veu, però després a la realitat no passa, no? Sobre la protecció o la biodiversitat del planeta. Un és un interès, podríem dir, de tipus egoista, que és que en els teixits, amb la química interna dels animals i de les plantes, des d'un coleòpter fins a una planta, es poden trobar remeis medicinals i moltes coses que no estan descobertes ni tan sols a un 3%. I com a referència d'això, valgui esmentar que aquestes grans corporacions agrícoles que són tan poderoses intenten tenir el copyright dels bancs genètics de la majoria de espècies de plantes del món, perquè saben que hi ha un gran potencial en aquest sentit, i d'alguna manera intenten acaparar el monopoli de l'explotació medicinal d'aquests éssers vius, no? El segon aspecte és el que tu esmentaves, és el patrimoni natural ha de ser, com a mínim, hauria de ser tan valorat com el patrimoni cultural. perquè la cultura i la natura haurien d'anar, van lligades a la mà, i per tant hauria de veure's de la mateixa manera, i per tant se n'hauria de parlar i legislar i de fer complir les lleis exactament igual. I la tercera raó, i potser la més important de totes des del punt de vista moral o ètic, és que nosaltres, com una espècie més en el planeta, qui som, diguem-ne, com per eliminar per sempre més les altres espècies d'éssers que comparteixen el planeta amb nosaltres, no? I des d'aquest punt de vista no deixa de ser absurd, ridícul i penós observar el món que hem construït i observar el món que hem... O sigui, que hàgim creat com perquè hi hagi agent, o sigui, com que hi hagi agències com la NASA i darrere tots els mitjans de comunicació. Quants milions val enviar un transbordador espacial més enllà, no? Fins i tot del sistema solar, en busca de noves formes de vida. Por ahí. En altres planetes, mentre anem destruint, anem portant l'extinció les pròpies espècies de vida que hi ha dins del nostre planeta, no? Quina absurditat és aquesta, no?
És paradoxal.
No ens podíem proposar de mirar, d'enviar expedicions científiques, que són superinteressants. No estic negant el seu interès, però tots aquests milions que s'estem gastant, no seria més interessant en destinar-los en assegurar-nos la protecció del patrimoni natural, la diversitat que tenim en el nostre planeta, que no anar a buscar vida en altres planetes? Però realment, coses com aquestes passen molt, aquesta és molt exagerada.
Jo volia encara comentar una altra cosa quan explicaves sobre això, també ho trobo molt paradoxal, sobre el fet de la indústria química o de la indústria farmacèutica o de les indústries que volen patentar aquests elements o substàncies que existeixen i que encara estan per conèixer de plantes i animals que servirien de medicaments per curar malalties, etc, etc, tenint en compte que també és paradoxal que moltes d'aquestes malalties que patim són producte d'un excés de contaminació, d'un excés de pesticides i productes químics a l'alimentació, que també aquesta indústria química i farmacèutica es dedica a explotar primer la contaminació de tot i després la búsqueda de medicaments per curar-nos d'això primer que han contaminat. O sigui que trobo també
un peix es mossega la cua,
com una contradicció, i potser l'únic fet transversal que travessa els dos fets, el primer d'omplir-ho tot de contaminants i el segon de voler-nos curar d'aquests contaminants, és a la pela. O sigui, el que busquen al final és la pela, sigui com sigui, d'aquesta manera o d'una altra, patentar-ho, patentar els coleòpters, patentar les plantes, els gens. En el fons, és la mateixa malaltia, no sé.
Sí, sí,
acabaran portant, torna a ser, exacte,
l'Homo sapiens, una altra espècie, sí, a la llista vermella. El pas que anem.
És totalment contradictori, no?
Sí, realment, a més tot va lligat, perquè vam parlar en algun altre capítol d'aquesta sèrie el desert de la biodiversitat que suposen les grans extensions agrícoles que estan tractades genèticament.
O sigui, són plantes vives que estan creixent, però que elles, la seva existència, generen un desert al seu voltant, perquè cap altra forma de vida pot acompanyar-les.
I a més a més,
en aquest sentit.
I no només això, sinó que són formes de vida molt delicades, perquè si apareix només un factor viral que ataqui aquella collita, llavors hi hauria un període de gana immens. Imaginem que ara, per exemple, el blat de moro que està modificat transgènicament, que té una alçada específicament ja marcada, estudiada en laboratori perquè tingui tants centímetres d'alçada, perquè la màquina, la màquina quan fa la collita ho talli just a l'alçada que se li ha marcat. Són varietats tan modificades que només que aparegués una mutació en algun bacteri o algun que ataca en el blat de moro, un fong o un bacteri que ataqués aquell blat o el blat de moro i tal, podia provocar una crisi econòmica i alimentària, perquè seria un d'uns efectes desastrosos, perquè afectaria milions i milions i milions d'hectàrees d'aquella collita, no?
En canvi, si la biodiversitat garantitza que si una cosa no va, doncs va l'altra. Si una collita un any no funciona perquè ha hagut aquesta sequera o no sé què, a l'haver-hi varietat i diversitat, no es produiria un...
Sembla que en els últims anys sembla que hi ha com una mena de demanda cada vegada més gran, no? De la gent que està disposada a pagar una mica més, més, però comprar unes tomates que saben a tomata, anar a un restaurant i menjar-se una perdiu que és del camp, que ha set de cacera, no de granja, coses que són de la terra i que estan en condicions molt més naturals, no? Que han viscut en condicions molt més naturals abans de ser consumides per l'home.
Sí, es comença a valorar això, realment.
I hi ha països com Alemanya que... el percentatge de consum, per exemple, de verdures d'origen ecològic, doncs ja és el del 40% aproximadament, és molt elevat.
Uau.
Estan molt més conscienciats amb aquestes coses, no?
Tens una història, no? A punt, Frank.
Sí, ara és que m'ha vingut al cap un cas que us volia comentar, que té bastant a veure amb com a vegades podem trencar l'equilibri, no? De la natura, i com aquest trencament de l'equilibri de la natura pot, sense acaba, tard o d'hora, sense acaba girant en contra. perquè les conseqüències al final les acabem pagant, no? Posem per cas la crisi econòmica que hi ha actualment, com que resulta que es va muntar tota la història de l'especulació dels actius financers que no existien realment, ara ho hem acabat pagant, perquè es va una cosa que estava mal plantejada de bones a primeres posar amb la natura. Passa una mica el mateix, la falta de coherència i de sentit comú pot provocar-nos grans desastres econòmics i ambientals, i també al final ho podem acabar pagant molt car, no? I un cas que m'ha vingut al cap ara és ens hauríem de fer un viatge.
Fem
un viatge i ens anirem al sud del Perú. Al sud del Perú. Heu vist alguna vegada els documentals que parlen? El sud del Perú i el nord de Xile és una zona desèrtica enorme, sobretot dominada pel desert d'Atacama. És un dels deserts més secs del món.
És, diguéssim, entre...
Xile, nord de Xile i la franja costanera de...
És aquella franja molt prima perquè hi ha els Andes,
no? Això mateix, això
I
mateix.
I fins al mar és com un desert.
Com que hi ha els Andes, fan de barrera, les pluges fan de barrera, i a més, per la cantó del Pacífic hi ha una corrent d'aigua freda, que es diu la corrent de Humboldt. I aquesta corrent d'aigua freda reixeca l'aire que entra de l'oceà Pacífic, i al ressecar-lo l'aire perd humitat i no plou.
És com
I alguna de les zones més àrides del món. Aquesta zona del sud del Perú, segurament ho heu vist alguna vegada en algun reportatge o en alguna revista, és on hi ha alguns dels misteris més grans de l'humanitat. Cultures preinques, les línies de Nazca, línies escarbades al terra que només es poden observar des d'una avioneta, perquè des del terra i des d'una avioneta pots veure una figura d'un colibrí, pots veure la figura d'un animal. És un dels grans misteris de la humanitat. Aquella zona del món, la cultura del Nazca, que no es coneix res. Eren preinques i, a més, obres d'enginyeria increïbles, perquè candelabres que estan com escarbats sota terra i estan fets d'una manera que la pròpia profundària del... que van escarbar fa que l'aire ja corri per dintre i ho netegi, perquè això es manté així des de fa temps immemorials, no?
Ostres.
És realment increïble. I qui ho volia veure, això, si no existien els avions en aquella època, no? I no hi ha cap muntanya cantó per pujar i veure les figures, no? I és una zona muntanyosa dels Andes que ja se'n va, però això, si no, és a la costa, no?
I des de dalt dels Andes tampoc es veuria?
No, perquè queda massa lluny, queda molt lluny. Bueno, doncs, a banda d'aquests misteris d'aquesta terra...
Sí.
Que és una terra extraordinària i meravellosa, doncs no fa massa temps va passar, fa dos o tres, 20 anys o una cosa així, 20-30 anys, no sé si us en recordeu, que abans per les carreteres hi havia unes senyals, uns cartells que es feien amb mosaics, aquell que posava abonat con nitrato de Chile. No sé si això ho recordeu.
Molt remotament, eh?
Hi ha molts dels productes que abans es feien servir com a adob eren productes d'origen orgànic.
Sí.
I en aquestes zones retornem a la corrent marina de Humboldt, de la qual hem parlat. Aquesta aigua freda carrega, o sigui, va carregada de nutrients. És una aigua carregada de nutrients perquè transporta tota la matèria orgànica des de les Galápagos fins al sud de Xile i està carregada de nutrients. Com està tan plena de nutrients, està plena d'animalets que es mengen aquests nutrients, i darrere d'aquells animalets hi ha els peixos, entre els quals uns bancs immensament grans d'arencs. Tones i tones d'arencs. Una de les riqueses més grans que tenia el Perú eren els seus arencs. En pescaven tant que fins i tot es malbaratava, feien farina, feien adobs amb farina per donar a menjar als animals. Imaginem quin malbaratament, però bueno, això dona una idea de la immensa riquesa pesquera que hi havia, no? Bueno, doncs, gràcies a aquesta riquesa pesquera, allà a la costa també hi havia unes colònies immenses d'ocells marins, entre els quals hi havia el cormorí de Guanay, el cormorí de Guanay. I és un cormorí que té una àrea de distribució bastant estreta, perquè només arriba al centre-sud de Perú i nord de Xile, justament en aquesta zona de la qual estem parlant, on hi ha les línies de Nazca, no? Doncs resulta que aquest animal avui en dia està gairebé amenaçat.
Com es diu?
Cormorí de Guanay.
Cormorí de Guanay.
Està amenaçat d'extinció, no en perill crític, hem parlat del que vol dir perill crític, però està amenaçat, i resulta que no fa massa temps era habitual anar a aquestes costes de Paracas, del sud de Xile, no? I trobar colònies immenses de milers i milers i milers i milers i milers de guanais cormorans, de cormorins de guanai, ara ho he dit en anglès. Perdó. Doncs resulta que aquests animals, què menjaven? Menjaven els arencs, però hi havia arencs per tothom. Hi havia arencs pels pescadors i hi havia arencs pels guanais, no? Bueno, aquests guanais depositaven tal quantitat d'excrements que hi havia una explotació industrial que era per fer nitrats i adobs. Aquests excrements...
El guano.
Bé, per això es diu guanai, cormarí de guanai. La paraula guano ve d'aquí, d'aquest animal. Ara diguem guano qualsevol excrement, però sí, ve justament d'aquesta espècie. I s'aprofitaven per fer els adobs. Adobs, que ja, això ja, els incas ja ho sabien, ja baixaven a recollir guano en els temps dels incas, no? Doncs resulta que... sabeu que als anys 70, els bancs de pesca mundials van començar a disminuir, perquè es començava a abusar de la pesca. I quina solució va oferir el Banc Mundial davant d'aquest problema de la pèrdua de captures de pesca? Regularitzar la pesca, establir reserves de protecció marines. Això en podem parlar algun dia, perquè ja són poquíssimes si les comparem amb les terrestres. Hi ha una superfície marina que és insignificant protegida. Si la terrestre és petita, però és que la marina és insignificant.
Però doncs, no hi ha més aigua que terra.
Exacte, doncs això és incoherent, oi? Pues resulta que el Banc Mundial en aquell moment, en comptes de començar a restringir, ordenar, legislar, protegir espais perquè els peixos poguessin reproduir-se i tal, va subvencionar la construcció de vaixells de pesca molt més grans, amb una capacitat de pesca molt més gran, amb unes xarxes molt més grosses i amb unes capacitats d'emmagatzematge amb càmeres frigorífiques i congeladors molt més grans, fins a arribar a l'extrem d'avui que un vaixell pot sortir, jo què sé, de Galícia i anar-se'n 6 mesos a pescar a les aigües subantàrtiques i tornar carregat de peix a cap de 6 mesos perquè ja ve tot congelat, o 3 mesos, o a les aigües de Somàlia, que sentim parlar que els han agafat els pirates i no sé què, no? Doncs llavors van subvencionar això. Què va passar? Doncs que aleshores van agafar i van començar a treure molt més arenc. Què va passar? Els bancs d'arenc van començar a disminuir. Sí. I per tant, a començar a disminuir el cormarí de guanai va començar a disminuir perquè ja no trobava tants arencs per menjar i va començar cada vegada menys, cada vegada menys, cada vegada menys, cada vegada menys, fins que va arribar a un punt que el guano ja pràcticament
no existia.
Va començar a desaparèixer i a deixar de ser rentable, perquè la gent anava a buscar guano amb les màquines i ja no ho trobaven. Val? Però a més, què va passar? Que els cormarins, clar, el guano que es recull, quin és? Només el guano que deixen anar quan estan a terra, les colònies de cria. Però la major part del guano se'n va al mar. I el guano que se'n va al mar és devorat pels microorganismes que a la seva vegada alimenten els arencs. Conclusió, com que es va perdre el guano,
o sigui,
que alimentava els arencs, que alimentava indirectament els arencs, doncs aleshores encara van baixar més i més els arencs perquè no tenien tant de menjar. De manera que els bancs de pesca encara van disminuir més. Per tant, el Perú va acabar perdent els arencs, els cormarins i el guano. I va acabar perdent doncs, les fonts de riquesa que representaven la pesca, que representava els fertilitzants, i va acabar estar a punt de perdre una gran part de la seva població dels cormarins de guanai. No? I això d'alguna manera ens demostra...
És com un exemple claríssim, no?
De la falta de coherència i de sentit comú, no?
I d'aquesta falta de veure doncs, a vegades l'equilibri de la natura, no? Així és. Com casos com aquests en podien trobar moltíssims.
pareixi fantàstic, Frank, aquestes històries que ens expliques de l'equilibri.
Home, ens queda molt pendent ara, eh? A mi se m'acaba d'obrir una porta.
Bueno...
Però tinc unes ganes d'entendre tot això del mar.
Ja hi anirem, no, Frank?
El mar. Ens agafa una mica lluny d'aquí, Olot, estant, però
no, cap
podem
problema.
Parlar del mar i podem parlar d'algunes d'aquestes incoherències, perquè el mar moltes vegades és el gran oblidat amb els temes de conservació, sí, sí. Realment. Hi ha una cosa que està molt clara respecte del mar, que és que tu, quan veus, per exemple, un bosc que s'ha cremat, o un bosc que s'ha tallat, o un hàbitat que han destruït, tu veus aquella destrucció. En canvi, si tu et carregues al fons marí amb un vaixell d'arrossegament, tu no veus aquella destrucció.
Clar.
I allò que no
invisible.
Veiem és com que ens passa, no?
No ho tenim en compte, no ens ho imaginem.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Sí.
Aquí està el problema.
Sí, però els submarinistes i tota la gent que sí que va al mar sí que ho nota.
Així és.
Bueno, ens doncs... toca acomiadar-nos, em sembla, eh?
Bé,
ens hem quedat amb la...
Tanquem el quadern.
Amb la paraula a la boca, però sí, ens toca tancar el quadern.
Com sempre, l'hem de tancar per poder-lo tornar a obrir en el capítol 11 amb més històries plenes d'equilibri o de tristesa o de bellesa o de natura, simplement.
Sí,
no, Frank?
Moltes gràcies, Frank. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies als nostres... I en Josep...
Oients, Josep Cuellar, a les vies de so.
Coordinant aquí...
Sort d'en Josep, també.
El seu gran mestria i els nostres oients.
I els nostres oients.
Sense els quals aquest programa no podria existir.
No seria possible, no, si no està l'altra gent escoltant i pendent de... A veure de què parlaran avui a Pendent. Molt bé, Sabina, gràcies.
Doncs, gràcies, Rosa. Quedem gràcies. Per diumenge que ve a la una, eh?
Vinga. Fins diumenge.
I recordeu, Pandion és el símbol del programa del quadern del naturalista i és l'àguila pescadora. O sigui que se'n va cap a les aigües marines.
Nostre quadern per avui. Adeu, tritó, gripau, papallona, libèl·lula, cabirola, isard, aligot vesper, abellerol, blauet, picot garcer, picassoques blau, roquerol, pardalet, formigueta, carbolet. Adeu, fins diumenge que ve.